torna, veurem si es fitxa algú o no a l'extrem, però Abde de moment torna i ha fet una bona temporada i ha crescut.
Carrasco
és una opció.
L'amic de Pichi.
Si Carrasco ve, Abde sortirà. Ho hem explicat aquí, el tu diràs.
Si Carrasco ve, Abde surt, si no, Abde es queda.
No, no, que vull dir que s'han de...
I després hi ha la variable Messi. I si no ve Messi, a partir d'aquí se t'obren molts escenaris, clar.
I la gran prioritat és el pivot defensiu, el successor de Busquets.
Bé, sí, són quatre o cinc jugadors que siguin realment, si no titulars, pràcticament clar, titulars.
Has d'anar a tirar
perquè
el
si
tir
vols competir a Europa, ho diu Xavi i ho veiem tots. Vull dir que si vols competir a Europa, doncs has d'agafar o has d'intentar fitxar 3-4 elements.
Dos jugadors de qualitat per posició, ha dit Xavi avui.
Que volia.
Sí, doble posicions.
Ai.
I hauran de marxar jugadors, clar.
Sí, home, clar,
per
clar.
Tot això hauran de marxar, i marxar tampoc està tan clar.
El pla de viabilitat estan contemplades vendes, per tant, has de vendre.
Quantes? Sembla que la més clara és en Sofati. No, Marta?
Sí.
Sí, perquè més com que és de Jorge Méndez...
Mira, li ha tirat a la Marta pensant que no li respondria. Mira quina cara li ha deixat, eh?
No, no, li pregunto.
Si tens, tu li preguntes a la Marta i la Marta et respon.
Perquè més Jorge Méndez ja saps com mou sempre els seus valors, Jorge Méndez.
Neves no...
Sí,
espera.
Neves sí. Neves sí. Però si ve Neves, Jorge Méndez et farà una bona venda a Manso. Saps què vull dir?
Ah,
aquí hi ha tot de moviments, aquí, sempre. Aquí ningú surt perdent, en aquest món.
Lo comido por lo servido, que diu Jorge Méndez. Sí.
Marta, buenas noites.
Buenas noites a tothom.
A descansar.
Buenas tamborinyes.
Adéu, tamborinyes. Adéu. Un que se'n va segur és Benzema. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Tot a punt per la NBA?
Tot a punt. Ho tenim tot a punt. Sí, ara d'aquí 13 minuts arrenquem. Vaja, quan acabis tu, bàsicament. No, ni 13, els que vulguis tu.
Ara marxarem, sí. Benzema, mira, l'han acomiadat així avui al Bernabéu.
Així l'acomiadava el Santiago Bernabéu, el davanter francès. La notícia del seu adeu ha saltat poc abans del migdia, comunicat de fet bomba, anunciant que després de 14 temporades, 25 títols, amb 5 campions incloses, el capità, i recordem-ho, el vigent pilota d'or, no continuarà per als 200 milions que s'expliquen que li ofereixen des de l'Aràbia Saudita per dues temporades. L'equip seria l'Al-Ittihad. Recordem, un Aràbia Saudita, com molt bé sempre ens recorda en Dami, s'encarrega de recordar-nos que vol acollir el Mundial del 2030, que està sent un focus d'atenció futbolística molt important. Ja té Cristiano Ronaldo, ja té Benzema, tot fa pensar, i tot fa pensar que no serà l'últim. Les especulacions d'una possible continuïtat a la capital s'ha agafat amb sorpresa i ha explicat també com a gir de guió la marxa d'un jugador que, recordem, passa de pilota d'or a una aventura exòtica. Vull dir que també jo crec que és una explicació o una bona manifestació del futbol dels nostres temps, perquè diguem-ne que algú que és el millor jugador del món, que al cap de tan sols una temporada se'n vagi a una aventura exòtica, doncs és no particular.
Sí, sí, com a mínim significatiu.
Però Benzema, que és, insistim, l'últim nom d'aquesta neteja, per dir-ho d'alguna manera, que està fent Florentino Pérez.
Déu-n'hi-do. 200 milions d'euros, aviam si es confirmen, però sí, un altre que se'n va cap allà, Vilajoana, això.
Bueno, al final jo crec que realment el futbol en aquest sentit deixa molt que desitjar. Al final veus que arriba un moment que l'únic que compta són els calés. A més, amb gent que n'ha fet tants que diu, cal més, calen més, no? És a dir, en lloc de 5 generacions, què vol? 10? Vull dir, al final, òbviament són lliures, però realment la imatge que es dona de dir de que el millor postor, no sé si al final això...
Però, Xavi, hi ha una cosa. Els que se'n van allà tenen 35, 37 sí. anys. No, de Dani, 25
però,
no n'hi ha.
No, però d'on venen? Vull dir, això és el que vull dir.
El Ronaldo, quan se'n tenia? 38, quan ha marxat allà?
37, sí.
37, 38. Sí. Ella en té 35, en tindrà 36. Clar, vull dir, que tenen una edat que ja pel seu rendiment aquí, a Espanya, o a una altra lliga important, doncs ja els hi costa. Això és normal. Ja els hi costa.
I ara prefereixen, va, doncs mira, aguanto 2 o 3 anys més i si em puc embutxacar molts calés ho faig. A mi,
és que la millor,
a mi em sembla un mal final,
si
però...
Queda, si s'hagués quedat al Madrid, potser a la propera temporada...
El xulaven.
potser ja no està... Si comença a jugar com està jugant ara, al final la gent no se'n recorda de les 14 temporades. Nosaltres estàvem criticant.
Jo crec que hi ha un terme mig, no? Entre un nivell competitiu o una lliga com l'Espanyola i un equip com el Madrid, que anar-te'n a l'Aràbia. Jo crec que
a França. A Anglaterra no, a Alemanya no.
No,
clar, llavors on te vas? A Bèlgica.
És com està el món ara. Vull dir, i a més és el sports washing, vull dir que volen netejar la seva imatge d'un país que no respecta drets humans, no? Comprant-ho absolutament tot, i ara són els futbolistes per això, perquè volen fer el Mundial del 2030 com va fer Qatar. Bé. Ai, 1:20. Abans de marxar, vau gaudir ahir amb la final de la Champions femenina, Pichi? Vas gaudir o no amb la remuntada?
Sí, la veritat que va sorprendre perquè no ho esperava el que va passar a la segona part, no? Però també és cert que les alemanes van estar molt encertades, el primer fruit de la errada i després les dues primeres vegades que van rematar van fer gol, no? I bueno, de fet em vaig perdre els dos primers gols perquè vaig canviar a veure el Manchester United, Manchester City, i em poso al minut no sé quin era, al minut 55 i havia empatat a dos, no? I vaig tenir que veure els gols després, no? En aquest sentit que sí. També va ser molt ràpida la reacció de l'equip, però d'alguna manera, bueno, fruit del treball que han fet i de que el Barça té un equipàs, encara que no tingués a l'Alexia a la millor jugadora, té un equipàs.
Sense semblar pretensiós, a la mitja part jo almenys personalment no estava gens preocupat de com acabaria el partit. Sí,
jo amb l'1-0 no, però amb el 2 vaig pensar
2-0.
Sí, les sensacions, o sigui, era és dir, hagués estat un autèntic desastre en el sentit que el Barça va ser tan superior malgrat el 0-2.
Ja, però el 10-0-2, eh?
Per aixecar-lo era difícil. Sí.
I passen el lloc, i de fet va haver un moment al final, Xavi, al final de la primera part va haver un moment que el Barça ja va començar a pegar pilotades cap a dalt, que ja renunciava després de veure que creava ocasions i no feia gols, ja hi havia moments d'aquests que dius, uf,
bueno,
ja busco... Perquè per això, i si tu vas al descans 2-0 i te passen els primers 15 minuts i no fas el primer gol, els nervis comencen a aparèixer i canvia tot, eh?
Jo crec que va ser, de fet així, el típic partit de madurar. Vull dir, era el ritme que portaven les alemanyes, que només feien canar darrere la pilota a totes. Estava clar que la que baixessin un petit esgraó aquesta intensitat, i ho farien, el Barça les passaria per sobre. Jo estava, sincerament, bastant tranquil.
A l'estadi, nosaltres que... bé, la Laia Coll i el Gerard Ballera, que estan per aquí un altre cop a l'estudi, des de la zona alta, no sé com ho veieu, però nosaltres, que estàvem... la resta de gent de RAC1 que vam anar a fer els programes especials a Eindhoven, estàvem a la zona de l'afició del Barça. Vam estar ahir veient el partit a la zona de l'afició del Barça. Just a darrere, en el córner, on van fer els gols al Barça, a la segona part. Allà darrere, van veure els gols de perfectes. I allà la sensació, el descans, era de... ostres, això no ens ho esperàvem. I això costarà d'aixecar, dos gols amb les alemanyes. Ah, sí. I jo reconec com el Pichi que al descans vam anar a buscar una aigua perquè feia una calor espectacular en aquella zona. Vull dir, el sol només tocava en aquella zona del Barça. I vam anar a buscar una aigua i em vaig perdre el primer gol. O sigui, jo vaig sentir, mentre recollia l'aigua, vaig sentir el de l'estadi i vaig sortir corrents.
Vas fer el típic de sortir corrents.
I només sortir corrents, el Barça ja estava tornant a atacar i vaig veure a les escales, baixant amb les dues aigües, bé, i una cervesa, a les escales, vaig veure el 2-2. No estava ni el meu seient encara en el 2-2. Va ser tan ràpid, això.
Jo vaig tenir la mateixa sensació que diu el Xavi.
Sí, que ho aixecaven?
Sí. Perquè amb el 2-0, el que estava fent el Barça, jugant bé, arribant, tenint ocasions a prop, a dins de l'àrea, i sí, clar, t'arriben dos vegades, bueno, és una errada sortir a la pilota el primer, però després ha de fotre el cacau i fer-te gol. Val? I el segon, bueno, una errada de marcatge i remata l'atacant, però... jo estava convençut, dic, si són una mica o tenen una mica d'efectivitat i cada vegada que arriben, doncs, hòstia, aquest partit el poden aixecar. Jo, en sèrio, el passa que com que jo ho veig sense
com diria, passió,
la passió de que sóc d'un equip o sóc de l'altre, ho veig més fred, però jo ho vaig veure i al final dic, ostres, molt...
Sí, sí. I ja van remuntant 25 minuts, diria que van fer els 3 gols. I avui celebració, amb aquesta mala notícia que ara comentava el company dels serveis informatius. O sigui, el món se'n va a la merda amb gent així, és que jo no entenc.
M'ha deixat molt mal cosa.
Jo no entenc com algú pot anar a una celebració.
I com pot fer això pensant que no haurà ningú?
Que no passarà res. Masturbar-se, però allà, no passarà res. Potser no hi era tot. Bé, anem a coses més alegres. A veure, que heu fet un resum de sons. Laia Ballera, per on comencem?
Sí, mira, jo em quedo amb la part institucional, la que ha tingut lloc dins del Palau de la Generalitat i també de l'Ajuntament de Barcelona. Les campiones han estat rebudes pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també per l'alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau. Discursos que han estat seguint amb dues pantalles gegants que hi havia instal·lades a la plaça Sant Jaume. Més de 2.000 aficionats avui per aclamar les campiones d'Europa. Discursos que han estat molt aplaudits. Comencem amb el del president Joan Laporta.
També ens estan sentint a la plaça, segons tinc entès, no? Per tant, president, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, la Champions del femení, ja la tornem a tenir aquí! Visca el Barça i visca Catalunya!
També les paraules de la capitana d'Alexia Putellas, que ha parlat de com l'equip s'ha fet fort davant l'adversitat, davant el pal que va ser perdre la final d'ara fa un any a Turí.
Veníem d'una final que ens va tocar una mica la moral i bueno, una mica com a la vida, no? Quan et donen un pal, tens dues opcions: quedar-te al terra, aixecar-te, seguir treballant. Així és el que va fer aquest equip. I aquí la tornem a tenir. Moltes gràcies. Visca el Barça, visca Catalunya.
I paraules molt sentides de l'entrenador Jonathan Giraldez. Ha estat també molt aplaudit perquè ha fet referència a l'acollida que Barcelona i Catalunya li han fet, ell que és gallec de naixement. Ara escoltem aquestes paraules de Giraldez. Aprofito també per recomanar-vos l'entrevista que aquest matí l'entrenador del Barça ha fet amb Xavi Bundó, perquè d'entre d'altres coses parla del procés que ell ha hagut de seguir per arribar avui on és en dia, entrenador del Barça i ara ja amb una Champions com a primer entrenador en el seu palmarès.
Sap que sóc gallec, de Vigo, porto aquí des del 2012. I bé, la sensació que he tingut els últims anys i des de la rebuda i a dia d'avui que puc estar aquí com a entrenador del primer equip del Barça femení, fa sentir una persona molt orgullosa per poder liderar tot aquest grup de jugadores i també de staff. I bé, la setmana passada el fill que tinc va néixer a la ciutat de Barcelona i estic molt orgullós de que pugui ser català.
La final d'Eindhoven a RAC1.
Hòstia, ens ha donat sort, com m'agrada, Com era Zotelande, no?, de Bluff, o com sí. Era, Zotelande, era la cançó que vam triar com a banda sonora sí. De RAC1, i ens ha donat sort aquesta cançó.
Brutal.
Ens agrada, neerlandesos, sí, ens agrada molt. Amb aquesta cançó de fons farem un resum dels millors càntics que s'han fet al balcó, que serà un clàssic que ha recuperat avui el Barça, a la plaça Sant Jaume.
Un clàssic, i hi ha hagut de tot, Mira, va, comencem per Alexia i el seu tiet.
Avui m'he llevat i tenia un missatge del meu tiet. És un dels que ha anat amb autobús 20 hores, com molts altres culers que heu fet. Han punxat la roda. El seu patiment era si podia arribar o no a la plaça Sant Jaume. Aquí està, com molts...
I ha arribat el seu tiet a la plaça Sant Jaume per celebrar-ho amb la resta de culers. Un dels més enèrgics, i no ho sembla, ha estat una vegada més l'entrenador del Barça, Jonathan Giraldez.
Diré tres coses només, i si esteu d'acord, heu de cridar molt, molt fort. La primera és que tenim el millor equip del món! La segona és que treballem pel millor equip del món! I la tercera, sabeu quina és la tercera, no? Tenim la millor afició del món!
Ho fa bé, Giraldez, ho fa bé. S'ha de dir que ho fa bé i se sap guanyar també l'afició. I Aitana? Aitana sense veu.
Crec que hem creat una sintonia molt maca entre les dues bandes, així que res, us la devíem, i aquí la tenim.
Ahir va haver festa a la discoteca fins a altes hores de la matinada, i si no, que li diguin a Mapi León.
¿Cómo está la máquina? Lo primero de todo. Así me gusta. Bueno, nada, yo solo quería deciros...
Es una crack.
Sois la leche, sois la hostia, ¿qué coño? Perdón por los menores, lo siento.
Es tal com raja, la Mapi.
Perdonada, perdonada, perdonada. Les estrangeres del Barça també s'han animat a parlar castellà. Per exemple, Lucy Brons.
Bona tarda! Muchas gracias. Y una cosa. ¡Visca el Barça y visca Catalunya!
M'ha fet gràcia, espera un moment, que ha dit moltes gràcies,
mallorquí.
Perquè sí. Al costat tenia Mariona, que li anava dient el que havia de dir, i clar, Mariona és mallorquina i li ha dit moltes gràcies, i allò ho ha dit al peu de la lletra.
Ingrid Engen.
Hola! Somos los guiris.
Somos los guiris.
Los guiris, diu, sí, amb Keira Walsh, estaven al balcó. I un altre estranger, Noruega, però que ja comença a dominar molt més el castellà, l'hem sentit en alguna zona mixta, és Carolyn Graham Hansen. Ha cantat allò que ella sempre diu.
Yo soy culé, yo soy culé, yo soy culé.
Qui també ho ha donat tot en aquest balcó és la millor jugadora del partit, la millor de la final, Patri Guijarro. Primer li han cantat això.
Patrick's on fire.
I després ha fet referència a la teoria del 2.
Vamos, que llevas el 2, la teoria del 2. Que hemos ganado la segunda, vamos. A ver, el 2, repíteme ese numerit.
Hem d'explicar això de la teoria del 2, perquè potser algú no ho entén. Va néixer a les xarxes socials, és una mica similar, per si algú és del món de la Fórmula 1, amb això del 33 de Fernando Alonso, sí, que no arriba, de moment encara no arriba, però la Barça sí que ha arribat, la segona, però la Fernando no arriba, la 33. Doncs és una mica això, comença el xup-xup per les xarxes i tot el que veuen que té relació amb la que pot ser el número 2, doncs s'ha anat repetint fins que s'ha complert.
Per tant, ara, a partir de l'any que ve, la teoria del 3
ja
serà,
està,
no?
Començant per les xarxes socials la teoria del 3.
La teoria del 3,
de la tercera, sí, Champions, sí, sí. Val.
Però qui de veritat ha liderat la festa i els càntics ha estat Laia Codina.
Sí, 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 la Champions ja està aquí! Sí, sí, sí!
De fet, avui he trobat a faltar una cosa a l'eix característica en les celebracions de Laia Codina i les seves companyes, de fet, li han reclamat.
Laia Codina, voler rata mia! Laia Codina, voler rata mia!
Ratafia.
La ratafia que no hi era avui, no l'havien portat. I aquesta m'ha encantat, aquesta intervenció de... Asisat Oshoala, al balcó de l'Ajuntament de Barcelona. M'ha encantat el que ha dit la nigeriana.
¿Qué tal? Más energía, ¿qué tal? ¡Esta es mi familia! Bueno, ahora disfruta para esta copa, ahora, pero para mí, yo africana, tengo hambre para otro. La siguiente temporada. ¡Vamos!
Jo de les primeres vegades que li escolto la veu a Sisato Shoala.
I diu que té ganes, que té molta fam de jugar i de títols a la propera temporada. I què més ens queda?
Dos documents més. El primer, una cançó d'Irene Paredes dedicada a Bruna Vilamala.
No sé si l'havies cantat ja, però és el cumple de Bruna. Cumpleaños.
Feia 21 anys. Quin detall. I l'han cantat fins a dues vegades al balcó de la plaça de Sant Jaume. I per últim, això els agradarà a la Joana, al Solsona i al Pichi.
Sí.
Sí. El segon de Giraldez, Rafael Navarro, ha emulat José Mourinho.
Tenim el Rafael, que vol dir unes paraules també, que segurament us farà moltíssima il·lusió. Escolteu-lo bé.
Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
Això ho va dir Mourinho, 1997, sí. Pot ser?
Robson, amb la recopa, 97. Pot ser? La del PSG. De
97. Home, esperem que no acabi
igual
que Mourinho amb el Barça, no? Que no, crec, que no crec.
Bon resum d'aquesta festa d'avui a la plaça Sant Jaume.
Després de la plaça Sant Jaume hi ha hagut el sopar oficial de celebració. Demà encara hi ha alguns compromisos de les jugadores, entre d'altres, a 2:15 del migdia, Patrick Harrell, MVP de la final, estarà en directe al Món RQ, després ja les jugadores oficialment de vacances, i jo crec que per resumir el dia d'avui és el missatge amb el que ha clos aquesta festa, aquesta celebració, missatge de la capitana Alexia Putellas. Ara toca la tercera.
Doncs això és el que ha dit Alexia Putellas, que toca la tercera. Molt bé, doncs tant de bo, l'any que ve a Bilbao, la final, l'any que ve a Bilbao, la final de la Champions femenina. Ballera, Laia, magnífica feina. Felicitats també. Una abraçada i a descansar.
Gràcies, bona nit. Bona nit.
Gràcies. I també gràcies per aguantar fins a aquesta hora l'Àngel Pichalonso. Una abraçada, Pichi.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Diumenge que ve, quan ens asseiem aquí, potser el City té el triplet, perquè aquest dissabte que ve hi ha la Champions. Hòstia, t'imagines que la fa grossa Guardiola. I la Joana Solsona, una abraçada forta.
Adéu, descanseu. Bona nit.
Adéu, adéu.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Aquesta tarda hem tingut cursa de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya amb victòria del de gairebé sempre, Max Verstappen, i un nou èxit de públic, com ja us explicàvem a la prèvia. Quim Salvador, hola, bona nit.
Hola, Aleix, molt bona nit.
Ha estat una gran festa, Quim, i a més el temps pels pèls però acompanyat, eh?
Sí, 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 perquè al final no ha plogut. També et diré que potser ens hagués animat més la cursa, eh? Que no ha estat la més entretinguda que hem vist últimament a la Fórmula 1. En tot cas, pel que fa a l'èxit en si del Gran Premi, 125.565 espectadors avui diumenge i gairebé 300.000, 292.000 i escaig, si acumulem les xifres dels 4 dies d'activitat al circuit des que el van obrir dijous. És, com dius, un èxit que referma l'impacte positiu que té pel país i no només a nivell esportiu el circuit de Barcelona-Catalunya i els grans esdeveniments que s'hi fan. També, com és habitual, el Gran Premi de Fórmula 1 ha tret personalitats de diversos àmbits, que sé que t'agrada la salsa,
sí, sí,
hi ha hagut cantants de nivell com Rosalía i Shakira, l'exjugador de bàsquet Pau Gasol, o els futbolistes Kylian Mbappé, Neymar o Sergio Busquets, entre molts altres VIPs. En canvi, com et deia, la cursa, que al final és el plat principal de tot plegat, no ha estat massa entretinguda. Max Verstappen, que tenia la pole i havia dominat totes les quatre sessions d'entrenaments, s'ha defensat bé de l'atac de Carlos Sainz de la sortida i pràcticament podem dir que ja l'han vist prou. S'ha escapat i ha sumat la cinquena victòria de l'any en 7 curses disputades. És la tercera també del seu palmarès a Catalunya. Paraules del guanyador, Max Verstappen.
Ha estat un cap de setmana realment bo. El cotxe era amable de conduir i això et dona confiança. Per la cursa sabíem que la tria de pneumàtics potser era una mica més arriscada pel primer revolt, però afortunadament tot ha funcionat bé i he pogut fer la meva cursa.
A més, ha guanyat el punt extra de la volta ràpida i amb la pole de dissabte i liderant totes les voltes avui, Verstappen ha fet el que es coneix com un gran xalem. El Mundial va líder destacadíssim amb 39 punts de marge sobre el seu company de l'equip Red Bull, Sergio Pérez.
Si res no canvia, tot apunta que tornarà a guanyar aquest Mundial, Max Verstappen, tot i que és cert que encara queden moltes curses, però el Red Bull va d'autèntica meravella en circuits com el de Catalunya. Hi havia amenaça de pluja, com dèiem, que hauria pogut animar una mica la cursa, Quim, però al final res de res i ha estat un passeig triomfal per Verstappen.
Sí, pel públic que no eren zones cobertes, pelús, tribunes que no tenen visera, hagués estat un problema, però per l'espectacle ja hagués anat bé. De fet, ens hem animat en un moment en què George Russell, pilot de Mercedes, ha dit per la ràdio un parell de vegades que començava a plovinejar, però la pluja no es veia enlloc, només ho deia Russell, i des del seu box li han explicat també per la ràdio que comunica equip i pilot que segurament el que veia la visera del seu casc devien ser gotes de la seva pròpia suor, perquè no estava plovent. Més enllà d'aquesta anècdota, Russell ha fet una gran cursa, remuntat des de la 12a posició de la graella a la 3a i ha acompanyat al podi el guanyador Verstappen i també Lewis Hamilton, company seu a Mercedes, que ha acabat segon a 24 segons del campió. Sentim Hamilton, satisfet, tot i no poder estar encara en disposició de lluitar per la victòria. Great points for the
team. And... Són bons punts per l'equip i espero que tothom de la fàbrica estigui orgullós del pas endavant que hem fet aquest cap de setmana. El cotxe va bé. Evidentment, hem de continuar millorant per reduir la distància amb Red Bull, però hem aconseguit més del que esperava aquí i he gaudit de la cursa. Way more than I expected this weekend
and... Una cursa poc entretinguda, diguem-ho així, per l'espectacle i pels avançaments i pels canvis de posició. Verstappen ha dominat des de l'inici fins al final i amb aquestes dues posicions després de Mercedes que han completat el podi amb Hamilton i Russell. I a més, no, pels milers de seguidors dels pilots espanyols, doncs no ha estat un gran dia, no? Perquè ha tingut una actuació, diríem que decebedora, Quim, tant Carlos Sainz com Fernando Alonso.
Sí, sí, és així, s'ha d'explicar així. Carlos Sainz arrencava segon, buscava el que hauria estat el primer podi de la temporada i ha acabat cinquè, superat també, a part de Verstappen, que no l'ha pogut avançar, pels Mercedes i també per Sergio Pérez, que amb el segon Red Bull venia 11, però tenia ritme i l'ha superat també. El madrileny de Ferrari no ha amagat la seva decepció en declaracions a DAZN.
Frustrado porque en casa te apetece lucirte, ¿no? Y si toca una carrera a la defensiva, por lo menos defenderte bien. Pero es que hoy no he podido hacer ni eso, ¿no? Y eso te deja pues una sensación de no haberle dado al aficionado y no haberle dado en casa aquí a la gente un poquito más de espectáculo, haber luchado ese podio me hubiese hecho un poquito más de ilusión.
I encara pitjor li ha anat a Fernando Alonso, que venia de fer 5 podis a les 6 curses precedents i que a més tenia desenes de milers de fans a les graderies. El que abans Aleix era la marea azul, pels colors de la bandera, pel color de la bandera asturiana, ara és marea verda, perquè s'identifiquen amb els colors d'Aston Martin. Doncs bé, Alonso ha fet avui la pitjor cursa de l'any. Se li va començar a complicar amb l'errada d'ahir a l'inici de la qualificació, que el va relegar a la 8a posició de sortida, però és que després tampoc ha tingut ritme per poder remuntar i ha acabat 7è darrere el seu company de l'equip Aston Martin, Lance Stroll, a qui l'Astúria no ha volgut atacar al final.
Una carrera al final complicada porque no teníamos el ritmo en ningún momento. Pensaba que teníamos un poco más, yo creo, ¿no? Porque ayer en la crono el coche iba muy bien y hubiésemos podido salir primera línea o segunda línea. Y entonces hoy esperaba que igual un top 5 era posible, pero los Mercedes nos volvieron a sorprender el domingo. Lo más importante es entender por qué nos faltaban esas decimillas hoy en carrera.
Això és el que ha passat a la Fórmula 1 i l'alegria pel que fa al motociclisme i a l'automobilisme català l'hem tingut a la Fórmula 3, a la tercera categoria, amb victòria al circuit de Barcelona-Catalunya pel sabadellenc Pepe Martí.
Josep Maria Martí Sobrepera, Pepe a casa amb els amics i també els circuits. Sabadellenc, com dius, de 17 anys, divendres va aconseguir la seva primera pole a la categoria i avui la primera victòria gran. Ja havia guanyat dues curses a l'esprint, però la d'avui és la seva millor victòria de moment en la seva incipient carrera automobilística.
No havia guanyat mai a circuit, vaig fer segon a la F4 fa un parell d'anys i res, ara aconseguir guanyar d'aquesta manera aquí a casa amb la pole, a més, el divendres, és molt i molt especial, no? Al final, a més, amb el punt de la volta ràpida, amb una mica el conjunt del cap de setmana ha sigut espectacular, no? I al final em sembla que ara estem segons del campionat, amb la qual cosa ja comencem a rivalitzar una mica amb el líder.
Martí és a 24 punts del líder de la Fórmula 3, que és el brasiler Gabriel Bortoleto. El català tenia el millor ritme, però s'ha hagut de defensar l'arrencada, i ho ha fet la mar de bé, de l'atac ferotge de l'anglès Taylor Bernard, que sortia segon.
M'han posat difícil, la primera curva he tingut que fer-me ample i intentar mantenir la posició a tota costa. I després, mantenint el pneumàtic, m'he trobat de cop en el Colapinto darrere i he tingut que estar mantenint un ritme perquè no m'agafés. Em sembla que ha estat dos o tres voltes a 1-0 passant per meta, o sigui que just a prop del DRS, però bueno, hem mantingut perfecte i hem fet un molt bon treball entre tots.
També corre la Fórmula 3 l'aranès Mariboia, que debuta enguany a la categoria i ha signat una meritòria 6a posició.
Felicitats, doncs, al Pepe Martí i també a Mariboia. Acabarem, Quim, alguna cosa en clau futur, ara que ja hem passat aquesta cursa del 2023? En parlàvem l'altre dia amb Roger Torrent, el president del circuit de Barcelona-Catalunya. No sé si aquests dies s'ha dit alguna cosa del futur.
Sí, Torrent ha parlat també aquest migdia, satisfet de l'èxit de públic del Gran Premi, i ha explicat que ja hi ha converses en marxa amb el conseller delegat Stefano Domenicali per ampliar la vinculació de la Fórmula 1 amb Catalunya.
I estem treballant el compromís del govern i del conjunt del país amb el Gran Premi de Fórmula 1 i de MotoGP amb el circuit, en definitiva, és molt gran, és molt intens, bé, com deia, d'històric, de 33 anys seguits ininterrompudament de fent el Gran Premi amb tota la solvència, però també amb tot l'interès del conjunt del país, i aquest, insisteixo, crec que és el gran aparador, el gran actiu que ofereix Barcelona i Catalunya i que serà, n'estem convençuts, definitiu per allargar per molts anys aquesta relació, que és el que nosaltres volem i és amb el que estem treballant.
Tant de bo, ja és el que ens apuntava en l'entrevista prèvia que li van fer el conseller Torrent, president del circuit de Barcelona-Catalunya. Molt bé, Quim, magnífica feina aquests dies des del circuit. Quan és la pròxima cursa, per cert, de Fórmula 1?
D'aquí dues setmanes, del 16 al 18 de juny, Gran Premi del Canadà al circuit Gilles Villeneuve de Montreal. Per cert, del que deia el conseller Torrent, recordar que el contracte actual del circuit de Barcelona-Catalunya amb la Fórmula 1 és fins al 2026.
Perfecte. En estarem pendents, a veure si s'amplia o no. I ara ja la pròxima gran cita aquí al circuit, motociclisme, fins al setembre, eh? Recordeu que ha canviat les dates. Fins a principis de setembre no tindrem la cursa de MotoGP, de Moto2 i de Moto3 també al circuit de Barcelona-Catalunya. Gràcies, Quim. Una abraçada.
Bona nit, Aleix.
Tres quarts de dues de la matinada, encara seguim aquí els del Tudiràs i de seguida saludarem ja tota la gent de la NBA i els deixarem l'antena fins que faci falta amb aquest segon partit de les finals entre Denver Nuggets i Miami Heat. Abans, però, mira, ja que parlarem ara de NBA, una mica de bàsquet amb el Mundet. Hola, Mundet.
Què tal, bona nit.
Som a dos dies de l'inici de les semifinals de la CB que viurem molt intensament, tant a RAC1 com a RAC1. Dimarts el Joventut s'estrena a la pista del Real Madrid, primera semi. Dimecres el Barça rep l'Unicaja al Palau, semis que jugaran en dies consecutius, dimarts, dimecres, dijous, divendres, sense descans, i si fan falta més partits, dissabte, diumenge, poden ser 10 dies seguits en partits.
Sí, 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 la penya fa demà l'últim entrenament al matí, dina a l'Olímpic mateix i agafa una ve a les 3 de la tarda per anar cap a la capital espanyola. Per classificar-se per la final, faves comptades, el Joventut ha d'afrontar l'empresa terriblement complicada de sumar una victòria a la capital espanyola. Si agafem la sèrie històrica de Real Madrid-Joventut d'aquest segle XXI, els números parlen per si sols. 30 visites d'Dani Aguilar, 30 visites de la penya a la pista del Madrid, 3 victòries, 27 derrotes. Val? Les dues de les tres victòries, dos en l'era Ricky Rudy Fernández, l'altra molt més recent ja amb Carles Durant, amb un recital de Clement Prepelic inclòs ara fa dos o tres temporades. Hem fet una primera aproximació al partit amb un home que no hi serà. Pau Ribas, que aquesta setmana passada va ampliar la seva vinculació amb la penya fins al 2026. Quan vam saber de la seva lesió a l'abril, es va obrir la porta a tornar si el Joventut arribava a la final de l'ACB, si ho recordes? Doncs en declaracions de RAC1 es descarta que ell mateix cap reaparició aquesta temporada.
No, perquè m'apunti en acte que disfruti el Jordi Rodríguez, que jo ho vaig fer quan també tenia 17 i 18 anys, que és una experiència única. Jo vaig tenir la mala sort, a part de ser un esguins, tenir fissuradors i estar 3 setmanes sense poder pujar. Això et retrasa molt la recuperació. És veritat que la recuperació va molt bé, estic molt content, però bueno, ja està enfocada amb 36 anys de la temporada que ve.
Però tot i així, Aleix, és una conversa que serveix per calibrar com arribar al Joventut a aquestes semifinals. Confessa Pau Ribas que quan va tornar a l'Olímpic des del Barça no s'hauria imaginat com està ara i demana posar en valor el moment històric d'aquesta penya, amb Carles Durant al capdavant, amb dues semifinals consecutives.
Com bé dius, crec que vam fer 3 semifinals seguides de l'època de l'Aito, que era jo quan era molt, molt jove, tinc 36 anys, imagina't el temps que ha passat, i crec que està poc valorat, honestament. Vull dir, és veritat que la gent demana cada cop més, això és part de l'esport, no? Els projectes sempre han d'anar creixent, però crec que estem fent passos de ser un club respectat com hem sigut en tota la nostra història, i ara hem de disfrutar i seguir confiant en la filosofia que tenim, que quan els nostres joves tenen oportunitats i queixen dins l'equip, som un equip únic a Europa, al món.
El Real Madrid és el favorit en aquesta eliminatòria, però Pau Ribas recorda que Baskonia també ho era als quarts de final. Diu un dels pals de penya del Joventut de Badalona que el grup està sabent estar en els moments decisius i dona a entendre que contra el Madrid no serà una excepció.
Que tot s'aprèn, no? Has d'adaptar. L'important que li dono jo és que l'equip sempre sap estar i sempre sap competir quan se li demana dins les nostres possibilitats, que són les que són. No ens enganyem. Hi haurà moments que hi ha equips que són millors que nosaltres i ens guanyen. Però bueno, el nostre aficionat, sobretot, crec que està orgullosíssim de com estan anant aquestes temporades.
Demà escoltarem Carles Durant i Xus Mateu en aquesta prèvia. Recordeu, dimarts a les 9 de la nit, primer assalt d'aquesta semifinal per RAC1.
Avui era dia d'aniversari també a Manresa, Fa 25 anys clavats que l'equip va guanyar la Lliga, una Lliga que ja vam celebrar fa uns dies al Congost. Detallet que us confirma RAC1. El club intentarà apurar les opcions de jugar a Europa la temporada vinent.
Intentar-ho, ho intentaran, Aleix. Fons del club han confirmat a RAC1 que estan molt pendents de les sol·licituds que hi hagi en aquest sentit, des de la Lliga Espanyola. Està complicat, però no ho descarten. El Manresa, recordem, ha acabat 14 a la classificació. L'any passat va entrar a Europa fins l'11è classificat. No és que confiïn en una invitació, però diuen ha de pesar el rànquing. Ara mateix el Manresa ocupa, atenció, el quart lloc en el rànquing dels 90 clubs de la FIBA per les bones actuacions que han fet a la Champions, sobretot les dues últimes temporades. Van arribar a la final l'any passat i aquest curs es van quedar a quarts de final. S'ho faran valer si és que realment hi ha alguna opció.
Del mercat, alguna cosa destacada avui?
Que ens toqui de prop dues coses. Jugada molt interessant al mercat d'estiu. Neno Dimitrijević s'ha desvinculat de les dues temporades que li quedaven de contractar amb el València. El base macedoni ha estat jugant aquesta última temporada, cedit a l'Unix Kazan rus. És cupo no ocupa plaça d'extracomunitari i és una bona peça pel mercat. L'altra notícia d'avui del Mercato, i pensant en el futur d'Aito García Reneses a la banqueta, Sito Alonso ha renovat amb el Múrcia. Per tant, les opcions de banqueta cara a la temporada vinent es van acabant i veurem què és el que diuen els propers dies al Tècnic Madrileny.
I acabarem amb una informació que ens explicava ahir el Mundet aquí al Tu Diràs, que els propietaris de l'Eurolliga voten demà, aquest dilluns, el futur de l'actual director general de l'Eurolliga, que és Marshall Glickman. Va fora, no, Mundet?
Va fora. Demà es debat la seva continuïtat i l'estratègia a seguir. Si hi ha un mínim acord, obriran un termini per presentar candidatures. L'opció ideal per dirigir l'Eurolliga és algú que conegui a fons la indústria del bàsquet, però que no hagi tingut cap mena de contacte amb els clubs propietaris els últims 5 anys. Però això és com, diguem-ne, està pràcticament descartat, vull dir, no, aquesta persona no existeix, i per això no es descarta que agafi la direcció general algú que, de dins d'un club, ara mateix. Hi ha dues opcions damunt la taula, que sigui el director general dels Alguiris de Kaunas, que és el gran protagonista del miracle dels Alguiris aquests últims anys, o el director general del Fenerbahçe, Maurizio Gherardini, de manera provisional, mentre no es troba algú millor. Té una llarga trajectòria amb la Benetton, amb Toronto Raptors, amb Oklahoma, ara és el Fenerbahçe, veurem. D'aquesta decisió et dic ara que em penja un tema que afecta, és de rebot, el tema del fair play financer. Com d'estricte sigui el director general de l'Eurolliga en l'aplicació del fair play financer? I saps en què estic pensant, no?
En el Barça.
I en qui?
Què vols dir, en qui?
En qui del Barça estic pensant?
En
del
Barça, Mirotic.
Senyor.
Ah. Tot això pot afectar, eh?
No, clar, si hi ve un director general, per entendre's, tipus Tebas...
Que sigui més estricte.
És una cosa. Que vingui algú que digui... Ei, barra lliure, és una altra.
Ah. Et quedes una estona a l'NBA?
Va! Sí, em quedo.
Molt bé.
Avui sí.
No marxeu, eh? No marxeu, que continua la ràdio en directe en aquesta matinada de finals d'NBA amb el Dani Aguilar i la colla de bojos que hi ha per aquí fora que fan una por terrorífica, terrorífica. Gràcies, Mundet. Fins ara.
Fins ara.
Ho deixem aquí, va. Daniel Puntí Prats i Marc Selva han estat a la part tècnica i continua el Marc Selva a la part tècnica fins a les 5 de la matinada. Us deixem amb l'NBA Juga RAC1. El Tu Diràs torna demà amb el seu horari habitual, tot i que sigui festiu a Barcelona. Demà a 11:15 de la nit aquí ens tindreu amb més ràdio esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Mariona Escoda, cantant.
Cada vegada que veia números repetits, 1-1-1, o 2-2-2, 3-3-3 i tal, sí, interpretar-ho com un senyal de l'univers. I depèn de quin número apareixia, eren senyals diversos. Si no veia 11-11 aquell dia, no confiava que la gala aniria. Amb l'11-11, segueixo pensant, si ho veig, ja suposo que m'autocondiciono que el dia anirà bé.
Versió RAC1. Cada tarda de 3 a 7, amb Toni Clapés. RAC1. Tots som u.
7 minuts i les dues.
És negra nit, però som aquí. I amb el millor bàsquet del món. Perquè a RAC1 la nit és nostra. Play. Benvingudes, benvinguts a la final de l'NBA. Amb Damià López, Dani Aguilar, Joel Peña, Pedro de Batlle, Marc Ferragut i Eudald Martínez.
Aquí tornem a ser. Molt bona matinada a tothom. Aquí tornem en les hores que ens agraden, les hores intempestives, en les hores golfes. Això són les finals de la millor lliga del món. Això són, insistim, les finals de la NBA a RAC1. El bàsquet més espectacular del planeta en directe i en català, en la nostra llengua. I aquí seguirem cada matinada fins que tinguem un campió. I de moment, qui ha arrencat millor són els Denver Nuggets, que en el primer partit es van desfer sense gaire problemes del representant de l'est de Miami Heat, 104-93. Amb una sensació de control absolut, ara en parlarem. Avui, des del Ball Arena, segon assalt, segon partit d'aquesta lluita pel desitjat anell de la NBA. Man, I still never saw my... I com us vam dir al primer partit, més enllà de l'equipàs que tenim a l'estudi de RACUCARA, presentarem. De fet, ja us van dir que hi hauria rotacions, ho van fer molt bé els convocats al primer partit, però hi ha hagut rotacions. Amb qui volem viure la final és amb vosaltres, amb els oients. Ja ho sabeu, a través del hashtag NBRQ podeu dir tot el que vulgueu i entrareu en un sorteig suculent. Ara us ho explicarem, us ho recordarem. I també línies obertes. 902-47-700. 902-47-700. Pel que vulgueu dir, absolutament, amb certs matisos, però absolutament de tot. Abans, però, avui, el Game 2, al Vol Arena de Denver, Colorado, sortim, bam! Amb el narrador de la NBA RQ d'aquestes finals, el Damià López. Hola, Dami, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Hem fet canvis al quintet. Tu mantens la titularitat, Dami, no podia ser d'una altra manera. Però, hem fet canvis al quintet.
Sí, n'hi ha... Bé, els altres dos s'han esborrat. són horaris durs.
Són horaris
és
complicats.
És complicat arribar a casa a les 6 del matí.
Sí.
Esperem que es dignin a tornar.
Exacte.
L'Albert Pedrol i el Marc Andrés.
En algun moment tornaran.
Segur que sí.
Marc Andrés, que l'hem tingut a Eindhoven aquest cap de setmana, llavors també ha de descansar una mica.
Jo pensava que la depressió de veure els seus Miami Heat caure derrotats l'altre dia.
Un aficionat acèrrim, de Miami.
Sí. Hi va haver moments que no acceptava la la realitat d'explicar-li doncs, que els Miami Heat no són l'equip amb més qualitat de l'est, sinó que han arribat...
No volia, eh?
Doncs han arribat doncs, gràcies a la ultracompetitivitat que han demostrat tenir i que jo crec que doncs, els ajustaments que pugui fer Spoelstra els ha de poder portar a poder lluitar el partit avui. Estic segur que ho faran.
Ara de seguida en parlarem. Recent aterrat pràcticament des d'on el trucàvem l'altre dia, des del Primavera Sound, on s'hi ha instal·lat durant les darreres 74.000 hores, el Marc Ferragut. Hola, Marc, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Estàs bé, estàs viu?
Estic viu. Avui he hivernat tot el dia.
Has hivernat?
Estava vegetal, pràcticament, des de les 7 del matí que vaig arribar a casa fins a les 10 que m'he aixecat per allà anar venint cap a RACU.
Per qui no sàpiga, el Marc és un fidel aficionat dels Golden State Warriors. Clar, he d'interpretar llavors que vas a Miami o no?
No.
Val.
No, vaig amb Denver, perquè sí, perquè és equip que no ha guanyat mai, ja que hi som, que hi hagi un campió nou a l'NBA.
Després ens explicarà històries estranyes del Primavera, el Marc, però tenim nit per endavant.
Ha donat per molt aquest festival.
Al costat del Marc, al Primavera, l'heu sentit també, el company dels serveis informatius, el Dal Martínez. Hola, Dal, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu estaries despert ara mateix si no fossis aquí?
Avui potser sí, jo crec que sí. Sí, les finals sí que... Haig d'admetre que jo sóc bastant de mirar els partits al matí, és a dir, a primera hora del matí, allò em poso algun partit destacat de la nit.
El Condensed, no?
No. Bueno, sí, aquell que tallen, exacte. Els temps morts, aquestes coses.
Allò del Possessions, que dura 40
minuts. Miro els tipus, és molt estrany.
Miro l'entremig aquest, en què és tot el partit, però amb els temps morts tallat. Però és veritat que dies com avui les finals, sí que, home, intentem veure-les en directe.
Alguna filia, algun equip, algun...
Això m'interessa molt.
Sí. Jo sóc de Portland. Sí, sóc de Portland Trailblazers. Sí.
Qui és el feia d'Osona?
Mira, no sé. És a dir, jo feia anys que seguia la NBA, no tenia cap equip i mira, el tema Lillard, CJ McCollum, em vaig anar aficionant a ells i ostres, últimament sempre...
Jo pensava que era per Drexler.
Mira, només...
No, i t'haig de dir que Oregon també és un estat que, bueno, doncs hi tinc certes simpaties, és xulo.
Per què?
És xulo. No, cap
cosina. Oregon està bé, és xulo?
Sí, és bastant xulo. Portland és una ciutat bastant avançada culturalment, diguem-ne. Sí, vull dir que... Sí, tinc certa simpatia també per l'estat.
Saps que quan algú sap de l'NBA quan et diu que és dels Trailblazers? Perquè podrien dir,
no.
Si jo soc dels Lakers, però un tio que sí, de Portland, aquest tio m'agrada.
També és per ser una mica allò underdog.
M'agrada. Ha d'estar aquí. I quina il·lusió ara mateix saludar a algú que jo crec que ens està trucant ara mateix, la direcció esportiva del Baxi Manresa, perquè té ganes de fitxar-lo amb aquesta planta que fa el company d'informatius, el Joel Penya. Hola, Joel, bona nit.
Bona nit, Daniel.
Quina planta, quin pivot, per favor, que tinc ara mateix davant. No. Ets de Portland, tu, Joel, o no ets de Portland?
Jo sóc de Santpedor, però... I el dels Charlotte Bobcats.
Ah, sí?
Sí,
home,
sí.
L'altre dia vam
dir que és una franquícia que fa mandra,
Sí,
molta mandra, Charlotte.
Si no fos pel narrador, el narrador dels partits de Charlotte és brutal.
Ah, sí?
És increïble, el narrador
increïble,
del local
sí,
de Charlotte.
Sembla un cantant de qualsevol grup de hardcore.
Sí,
la veu a cada jugada. Però en tens lliures, eh?
Val.
Algun equip així que t'agradi més o menys?
No, miro els partits que m'interessen. Les finals de l'NBA valen la pena, per tant m'ho miraré. I avui vaig amb els Nuggets, eh? Soc molt de Carmelo Anthony i Allen Iverson.
Carmelo Anthony i Allen Iverson.
Iverson, que no m'emocionin amb els Nuggets, eh? Iverson és dels Sixers i ja està.
Espera't un moment, que ara tenim un petit dubte, perquè el que no...